tú no.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Cap incidència remarcable en el tret de sortida de la jornada electoral del 21D, segons ha assegurat el secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigverd, des del centre de dades habilitat al pavelló número 8 del recinte Gran Fira de Barcelona. Fins a les 10 del matí s'havien constituït 8.050 de les 8.247 meses distribuïdes en els 2.680 locals electorals habilitats per als comicis d'aquest 21 de desembre. Les primeres dades de participació, un element que pot ser clau en el resultat de les votacions d'aquest 21 se sabran pels vols de les 2 de la tarda amb dades de fins a la 1 del migdia. Fem ara una primera connexió per conèixer com s'està vivint aquesta jornada. Anem al Ripollès, al nou FM Ràdio. Isaac Moreno, bon dia.
Hola, bon dia. Des de Vic, on acaba, des del Col·legi Josep Guiteres de Vic, on acaba de votar la secretària general d'Esquerra i número 2 d'aquesta candidatura, Marta Rovira. Després d'exercir el seu dret a vot, ha fet una breu intervenció davant l'allau de mitjans que l'esperaven per dir que aquestes no són unes eleccions del tot netes, i ha tingut un record pels candidats que avui no poden exercir el seu dret a vot perquè són o bé a la presó o bé exiliats a Brussel·les. Com dèiem, aquesta és l'última hora des de Vic, on acaba de votar la secretària general d'Esquerra. Una hora abans ho havia fet a les escoles de Gurb Carles Mundó, també número 5 d'aquesta mateixa candidatura, i també ha votat aquí a la capital d'Osona l'alcaldessa i número 21 de la llista de Junts per Catalunya, Anna R. Ho ha fet a 9:15 a l'escola Guillem de Mundó.
Molt bé, no serà l'última connexió que tinguem amb vosaltres, el nou FM Ràdio. Isaac Moreno, moltes gràcies. També un dels primers a votar aquest matí ha estat Jordi Turull, número 4 de la llista de Junts per Catalunya. Així s'ha referit just després d'haver votat en un col·legi electoral de Parets del Vallès.
L'última vegada que vaig ser aquí a votar va ser justament a l'1 d'octubre. I els catalans mai ens fa por votar, sempre votem, i les grans decisions doncs les prenem votant. I per tant, doncs, avui serà un dia fantàstic i serà un dia de vot, de país i de dignitat. I per tant, molt, molt optimista, molt content, perquè no hi ha res més bonic que la democràcia, que poder votar i posar les coses al seu lloc a través del vot lliure de cada ciutadà.
A Ponent, la candidata per Lleida a Catalunya en Comú Podem, Sara Vilà, ja ha posat la seva papereta dins la urna. Ja ha votat aquest matí. Ràdio Rosselló, informem des d'allí amb Gerard Amigó. Bon dia.
La candidata per Lleida de Catalunya en Comú Podem, Sara Vilà, ja ha votat. Ho ha fet a les 10:20 minuts del matí a l'únic centre electoral de la seva vila, la Llar de Jubilats de Rosselló. Vilà ha votat amb tota normalitat en una jornada sense cap incidència per ara a Rosselló. Sara Vilà indica que ha d'anar a votar tothom en aquestes eleccions.
Jo crec que han d'anar a votar encara que estiguin indecisos. Sempre hi ha una candidatura que et representa millor que una altra, perquè sobretot tenint en compte que som 7 partits, no? Hi ha més, però sobretot 7 partits que representen 7 sensibilitats diferents i amb programes diferents, crec que tothom pot trobar, segur que tothom pot trobar el programa que més li escaigui més.
Cal recordar que en les últimes eleccions Vilà també es va presentar com a cap de llista per Lleida i llavors sota la marca Catalunya sí que es pot. En els últims comicis els comuns van obtenir un 4,29% dels vots a la demarcació de Lleida, fet que va deixar Vilà sense escó al Parlament.
Van a dir que l'aplicació del 155 també es notarà en la seguretat de la jornada. Hi ha més presència policial aquesta jornada, aquest dia. Un total de 17.000 agents de Mossos d'Esquadra, policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional i també de Seguretat Privada vetllen per aquesta bona tranquil·litat de dia d'eleccions. També és insòlit el dia en què es fa aquests comicis. Un dia feiner i no un diumenge, com és habitual. En unes eleccions al Parlament no passava des de l'any 1980. Ho deixem aquí, actualitzem dades d'aquí una hora.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
La Generalitat, al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat al teu costat.
Les quines més ràpides de l'Empordà les trobaràs a Sant Miquel de Fluvià.
Tots els diumenges i festius de desembre i fins a Reis a les 7 de la tarda.
Per 10 euros la sessió jugaràs 8 quines normals, una del desgraciat, una d'especial i una d'extra.
A més, sortejos especials amb opció a diferents electrodomèstics, televisors, tauletes, consoles, sopars...
I atenció, l'últim dia, sorteig d'un viatge a Londres, Roma o París.
Quines de Sant Miquel de Fluvià, organitzades per l'Associació Cultural La Gresca.
Recorda, les més ràpides de l'Empordà.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i sis minuts del matí. Hola, què tal? Molt bon dia. Com estan? Benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, amb un dia molt especial. Avui, jornada electoral, jornada que queda entre setmana, que no és gaire habitual. Sempre tenim present aquestes jornades electorals en diumenge, però les circumstàncies han portat que sigui avui un dia entre setmana. Alguns dels que ens esteu escoltant ja hauran anat a votar, altres estareu a punt de fer-ho, altres dos ireu a aquells moments que creieu que no hi ha tanta acumulació de gent, altres dos s'han agafat aquestes 4 hores que es poden treballar dos, es pot anar a votar, etc. Mil i una maneres. Un dia, doncs, avui marcat per les eleccions, un dia electoral, i un dia també que canviarem d'estació. Avui, dia 21 de desembre, a les 4:28 minuts, hora solar, i si hem de posar una hora més serien a les 5:28 minuts, per fer-ho més rodó, a 5:45, els farem aquest canvi d'estació, passarem a l'hivern. Deixarem ja la tardor, que encara actualment estem en tardor, i ja passarem a canvi d'estació a l'hivern. Un hivern que ja l'han tingut avançat, amb aquestes temperatures tan baixes, el que sí que trobem a faltar doncs, és la pluja, perquè com anem escoltant diferents informatius, l'índex dels pantans, el nivell dels pantans, més que l'índex seria el nivell dels pantans, doncs no és per tirar coets i comença a ser un xic alarmant. Vol dir que iria bé doncs, que la pluja ens visités de tant en tant i fes que aquests pantans recuperessin els nivells que els hi toca per l'època que estem, perquè si no, doncs, ja començarem a parlar del que fa anys també es va fer, doncs, allò de la sequera, aquelles normes de sequera, sobretot per les fonts de públiques, per a l'hora de fer servir l'aigua, que en cos que no sigui necessari, doncs, s'haurà de restringir. Bé, a veure si encara tot això es pot arreglar. Avui sí, com dèiem, jornada electoral. Moviment, sobretot. Estem aquí nosaltres, a Can Maset, als baixos de Can Maset, que hi ha un dels col·legis electorals, doncs avui és dia de més moviment, normalment com un servidor ve cap aquí, sempre aquella zona no hi ha mai ningú, a vegades doncs sí que els que estan fent el punt Òmnia, els que estan fent algun curs sobre informàtica, doncs és el moviment que hi ha, la gent que està al bar, però en el passadís, doncs avui era aquell dia que hi havia moviment per això, doncs per les votacions, també doncs el lloc on hi ha les paperetes, la cabina per poder votar, i bé, doncs això és el que comporta les eleccions. Anirem informant des de Ràdio L'Escala, també des de la xarxa, de com està anant la jornada electoral, tant aquí com arreu del territori, de com està anant, i després, al vespre, tothom pendent dels mitjans de comunicació, sobretot per anar seguint l'escrutini, com va anant i quins són els resultats i demà les valoracions, que demà compartiran espai amb el sorteig de la loteria. Demà dia 22 hi ha aquell sorteig de la loteria dels que compartirà, ja m'imagino, dos els programes de matí, estan pendents dels resultats, fent aquelles valoracions que es fan, i a la vegada dels pendents del que passa en aquest sorteig de la loteria, aquest sorteig del dia 22, El Gordo, després tindrem el nostre La Grossa, i també pel mig hi ha un dels sortejos que fa la 11, vull dir, per sortejos no quedi. El que sí, doncs avui també sortejarem doncs aquest dècim de la loteria d'avui dijous, per gentilesa de l'anxova milionària. Això serà el començament de la segona hora. De moment, ens anem amb aquesta primera hora a saber el que tenim. Avui és un dia doncs, que també la meteorologia ens interessa, com sempre, començar parlant del temps, aquest temps per la Meteo, des del bloc d'en Sergi Corral i també des de meteolescala.com, saber com està avui la temperatura aquest matí. Ahir estàvem a 4 graus. De moment encara no ho he mirat. Després, quan comença la sintonia, és aquell moment que aprofito per posar-ho al dia, allò per resintonitzar aquesta pàgina, per tornar-la a posar, perquè a vegades va variant, a mica va variant la temperatura. Doncs sabrem doncs, també quina temperatura tenim actualment. Per la gent que no hagi anat a buscar el diari avui, aquest resum de premsa, que suposo que tots els diaris se'n faran ressò de la jornada electoral. Tot això ens explicaran l'Helena Pujadueta, l'Oriol Pujador i la Taís Trujillo, l'equip de notícies en xarxa Edició Matí. Com no, felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari, i parlarem d'una notícia que passava ara fa un any, com per acabar amb un refrany o frase del dia. Avui la Montse Hidalgo ens porta un pla vital amb una entrevista amb Eva Garcés, psicòloga i experta en coaching i relacions humanes, que analitza l'ús del mòbil i les xarxes socials per part dels més joves. Interessant, interessant avui el que ens explicarà aquesta psicòloga sobre les xarxes socials, que bé, avui dia quasi podien dir que és el que domina la nostra societat. És ben bé que perquè alguna cosa, que com passava alguna cosa, més ben dit, explicant-ho així, com passava alguna cosa, trigaves un xic a assabentar-te, perquè era allò del boc orell que t'anaven explicant, i després les coses anaven deformant. Avui dia, amb les xarxes socials, qualsevol cosa que passa a l'acte ja se sap. Abans els que ho expliquin els mitjans de comunicació, que t'ho expliqui algú que li han explicat, que li han dit, avui amb les xarxes socials la informació arriba, però ràpidament. Després del Pla Vital irem al camp, amb el temps de terra, amb l'Edu Cid i amb Pere Puigverd, i avui els plàtans, el color groc dels plàtans, doncs, també seran els protagonistes de temps de terra. Serà el que ens parlaran avui l'Edu Cid i en Pere Puigverd, sobretot en Pere Puigverd, l'Edu Cid, el company de FEM Girona, doncs és el que porta aquesta secció, condueix aquesta secció amb en Pere com a convidat, com a, diguem, l'expert del camp, no com a convidat, sinó com a expert del camp. I en tot això, i amb la cançó del dia, que esperem doncs, anar seguint la ratxa d'aquesta setmana, que de moment ens hi ha cabut sempre la primera hora, doncs, acabarem aquesta, com dèiem, primera hora, des d'ara fins al punt de les 12, ja per començar el que serà aquesta segona hora. Vull dir, la nostra programació avui no variarà, tot i ser un dia especial, sí que variaran els informatius, sobretot per això, per la jornada que tenim avui, que estem visquent avui arreu de Catalunya. Molt bé, doncs, comencem, i com sempre, ho fem parlant del temps. Avui hem trencat aquestes temperatures que teníem amb baixes, que no superaven els 10 graus, 12 graus amb 1, amb una humitat del 70%. I en quant a la previsió, des del bloc d'en Sergi Corral, ens diu que avui dijous hem començat amb un saltapat de matinada i part del matí, amb núvols força compactes. Ara, a mig matí, els núvols han anat esqueixant i estem veient una estona, com diu ell, una estona de sol. A la tarda ja quedarà més serè, només amb alguns núvols prims. En quant al vent, hem començat amb un provençal de força 3-5 de matinada i matí, que ha anat baixant força 3-4 a partir d'ara i tota la resta del dia. En quant a la mar, forta maró de matinada, que és el que han començat el dia d'avui, i que ha anat baixant ara a maró al migdia i tarda. Tràgol de gregal encara notable, això per avui. Per demà divendres començarem el cap de setmana amb un cel serè de matinada i matí, amb algun núvol prim que començarà a progressar. A partir de migdia i tarda, els núvols alts es faran més espessos, deixant un cel variable o fins i tot cobert de cara al vespre. El vent mestrà el flux de matinada amb estones de calma. Al final del matí tornarà a entrar provençal i tramuntana moderada, força 4-6, que es mantindrà tota la tarda i fins a la nit. La mar, marejol de matinada i matí, pujant altre cop a forta maró a partir de migdia i tarda. El tràgol, gregal de mig metre a l'inici del dia, però d'un metre i mig a partir de migdia i tarda. Temperatura de l'aigua del mar, 13 graus en 5. Doncs aquest és el temps per la meteo, que li han dedicat ja al començament, la primera secció d'aquest, el més calent a l'Aigüera, ara la primera hora. I després del temps, ens anem amb aquest resum de premsa que ens porta l'equip de notícies en xarxa edició matí. No he anat a buscar el diari, doncs hi podeu trobar això.
Els diaris, explicació del contingut que és protagonista avui a la premsa. Hem repassat ja les portades del territori, les portades de la premsa local i comarcal. Per tant, ens fixem ara en la generalista, les portades dels principals diaris que s'editen a Catalunya, com per exemple la portada del diari Ara.
Sí, cap fotografia, cap titular, només la conjugació del verb votar en passat referint-se a l'1 d'octubre i en present, precedit de la data d'avui, 21 de desembre, i amb la primera persona del plural, votem, en vermell. Editorial de l'Ara titula Tothom a votar, tothom a acceptar el resultat. I llegim que, com les del 27 de setembre del 2015, aquestes eleccions tornaran a ser uns comicis sobre la independència de Catalunya i en substitució del referèndum que l'Estat es nega a acceptar.
A banda d'aquesta, més qüestions que avui en portada, l'Ara.
Sí, com la notícia sobre la sentència europea referida a Uber, que considera que es tracta d'una empresa de serveis i no d'una plataforma forma d'usuaris. El taxi guanya una batalla, diu el titular, però la guerra continua. El sector s'haurà de regular amb llicències i Uber defensa que a molts països de la Unió Europea ja ho fa.
Segona portada, la portada de La Vanguardia. Com veu la jornada electoral aquest diari? Diu que Catalunya es mobilitza en unes eleccions decisives.
Sí, ho il·lustra amb una cua de gent anant a votar un dibuix d'Oriol Marlet que dona protagonisme als ciutadans amb una representació transversal de la societat catalana.
Hi ha, però, també un titular econòmic en aquesta primera pàgina.
Diu que la inversió estrangera a Catalunya baixa un 75% del juliol al setembre, mentre que a Espanya la caiguda és del 43%. La Generalitat, però, tem que el govern central hagi tapat les dades.
Anem a la portada del periòdico, tercera portada del matí. Aquí el titular és El vot de la teva vida.
Diu que Catalunya tria entre prolongar el procés o teixir la reconciliació i mostra la fotografia de dues amigues d'esquenes caminant juntes a la manifestació del 3 d'octubre a Barcelona. Una amb l'estelada i l'altra amb la bandera espanyola.
Per cert, a banda del titular, a la primera pàgina del periòdico també podem llegir avui la seva editorial.
Porta per títol Reconciliar i reconstruir i diu que Catalunya no es pot permetre el luxe de seguir perdent temps, recursos i energies. Diu el periòdico que les eleccions han de servir per recuperar consensos i pensar en el bé comú de tots els catalans.
I acabem el repàs de les portades del dia. Portada del Punt Avui tenyeix de groc la seva primera pàgina.
I diu, avui toca, afegint que les forces independentistes es juguen avui fer fora el tripartit del 155. En pàgines interiors, l'avui, el rotatiu, l'avui destaca l'anomalia que suposa que 5,5 milions de catalans estiguin justament avui, aquest dijous, cridats a votar en les primeres eleccions de la Generalitat convocades pel govern espanyol.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa amb les veus de l'Helena Puigdueta, l'Oriol Pujadó i la Thaís Trujillo, que ens han explicat el que porta avui la premsa general, dedicat, com sempre fem amb aquesta secció, a aquelles persones que avui encara no hagin anat a comprar el diari, no hagin passat per el lloc on el van a buscar, ja sigui el quiosc, ja sigui la llibreria, o també, com no, avui dia a les gasolineres i als súpers també es pot trobar premsa. Molt bé, doncs continuem, i ara és aquell moment de sants aniversaris i alguna coseta més, com sol ser la notícia i el refrany del dia. Sant Oral pel dia d'avui, dia 21, la presentació de la Mare Déu del Temple, Sant Honori i Sant Gelasi, primer papa. Doncs felicitats a tots els que avui celebren el seu sant, com felicitats a tots els que celebren el seu aniversari. Oients que esteu escoltant, que en aquest moment ens esteu escoltant i feu anys, doncs moltes i moltes felicitats, i també tots en general, com no. Ha de saber, doncs, que avui és l'aniversari de la tribu d'aquesta saga de la família Fonda, la gent Fonda, que en fa 80, un altre nom, si és que també és fill d'un pare que també, doncs, encara fa, el veiem fent alguna que altra cosa, no tant, que és en Kiefer Sutherland, que en fa 51. I un altre actor americà, en Samuel L. Jackson, que en fa 69. Avui tres actors d'origen americà són els protagonistes d'aquest apartat d'aniversaris de famosos. Bé, i què passava ara fa un any? Doncs parlàvem de pessebres, que fins al 12 de gener es pot visitar el pessebre per quarta vegada. S'ha fet des del CER. Enguany representa el port d'Emperris i s'està instal·lat en el carrer del Port a tocar Pequín, un punt molt més cèntric i molt més, amb molt més pas de gent. Això era fa un any. Ara, si fóssim ara, diria que el pessebre ja es pot visitar. Està en aquell edifici que fa cantonada entre el carrer dels Horts, carrer del Mar, i el pessebre doncs està dedicat aquest any a les Corts. L'any passat al Port d'Emperris, aquest any a la zona de les Corts, i també doncs aquell pessebre que impressiona a tothom que el va veure, i felicitats a tot l'equip que ha fet possible un any més que tinguem aquest pessebre amb una de les un racó escalenc tan ben representat, fet amb escala i amb quasi tots els detalls. Felicitats una vegada més a l'equip de pessebristes del CER que ho han fet possible, i esperem que per molt d'anys els ho puguem fer, i que des d'aquí també ens agradaria que aquestes maquetes, aquests pessebres que fan, doncs no quedessin a l'oblit, i és un lloc que es poguessin guardar, inclús que seria de visita per escolars o altres tipus de visites, per poder veure doncs com era l'escala fa anys i anys, perquè doncs la recreació és fantàstica i molt ben feta. Refrany diu: ensuma el nas que de boca no en tastaràs. Bé, i com cada dia, amb aquesta música, Gran Reserva, música de la bona, comencem amb una d'aquestes altres cançons de Nadal. És en Toni Xuclà i ens canta Un Nadal sense tu. Votar, cantar, ja ho he dit aviat, jo cantar. Toni Xuclados ens ha interpretat a guitarra aquesta cançó amb versió instrumental aquest Nadal sense tu. Bé, 12 i 26 minuts, continuem. I atenció, pares i mares, que us recomano que escolteu amb atenció avui el que ens porta la Montse Hidalgo en el seu Pla Vital, amb aquesta entrevista a Eva Garcés, psicòloga i experta en coach i relacions humanes, que analitza l'ús de mòbil a les xarxes socials per part de la població més jove.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
La connectivitat dels més joves va més enllà de l'ús del mòbil per a la feina, ja que també és una forma de socialització. Així es pot concloure si atenem a les dades d'un estudi de la multinacional tecnològica Asus sobre joventut i tecnologia, del que volem conèixer més detalls. Eva Garcés és experta en coaching i relacions humanes i psicòloga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Benvinguda.
Moltes gràcies a vosaltres.
9 de cada 10 joves d'entre 18 i 25 anys parla més d'un cop al dia amb la seva parella a través de les eines de missatgeria instantània, és a dir, que està tot el dia amb el WhatsApp, principalment, o amb Instagram. Quin és el paper de les xarxes socials per als més joves?
Doncs un paper molt important. L'estudi Asus parla dels joves des dels 18 fins als 35 anys. Però si parlem dels més joves fins als 25 anys, que són l'anomenada generació Z i que són els natius digitals, són persones que han nascut i s'han criat amb la tecnologia a les seves mans. I és una generació molt impacient, que viu al que s'anomena la cultura de la immediatez, i que ho volen tot ja, en l'últim moment, i si pot ser, amb poc esforç. Aleshores, clar, per ells és molt més fàcil escriure un missatge ràpidament, mentre fan potser altres tasques, i organitzar un sopar, un dinar, una trobada amb amics, amb un chat de WhatsApp. I això forma part del seu dia a dia, i per ells és totalment normal.
Es passen moltes hores?
Es passen, diu a l'estudi, que es passen 2 hores al dia. Però jo m'atreviria a dir que més, no? 2 hores al dia és el resultat de l'estudi, sí.
Aquestes 2 hores que dediquen és per parlar amb amics? És feina? És estudis?
No, és fonamentalment amics, i dintre dels amics podem incloure la parella, si és que en tenen tan joves, no? Però és relacions d'amics. I després estan les xarxes socials per temes de veure què estan fent els seus amics. Però per comunicar-se és la missatgeria instantània, especialment el WhatsApp.
I què passa amb les dones joves i el WhatsApp?
Encara més. Com les dones ens comuniquem molt més que els homes, de fet tenim el cervell preparat, tenim la zona de comunicació molt més desenvolupada, ens comuniquem més, ens relacionem més, per tant, utilitzem més les missatgeries i aquesta tecnologia que ens permet comunicar-nos, sens dubte.
L'ús del mòbil i dels missatges escrit pràcticament s'han colat a la vida familiar. No sé si empentes i rodolons, amb polèmiques en alguns casos. Com estan canviant les relacions de família, per exemple?
A veure, a la família no apareixen a l'estudi, però és clar que tots tenim exemples, no?, de com la comunicació afectiva es fa mitjançant missatgeria, la comunicació quotidiana, però clar, la comunicació que és més afectiva o més d'una relació íntima i profunda s'està perdent una mica, no? Si tots estem aïllats, concentrats en el smartphone enviant missatges, és difícil que per aquest missatge, per aquesta via, parlem de coses profundes, diguéssim, avui per avui, o almenys entre generacions, no? Perquè jo crec que sí que la generació Z, inclús ara ve la generació i em sembla que es diu, o té, la que ve, sí que és capaç d'establir relacions duraderes i profundes mitjançant la tecnologia. Però si em parles de família, amb els X, no?, amb els pares, que deuen ser generació X, i amb els Z, aquí hi ha una diferència generacional molt àmplia.
Aquí xoquen.
Sí, sí.
És allò de que el mòbil està tot arreu de la casa, a la taula, per exemple.
Totalment, no? I als restaurants, que ens estem comunicant mentre sopem, en lloc de parlar amb el que tenim davant.
Això és una afirmació que fa molta gent, que abans de demanar fins i tot la carta als restaurants, a veure què tenen per menjar, es demana la clau wifi.
Totalment, sí, és veritat. Sí, és
I això ho fan els joves especialment?
Jo tinc una visió positiva d'això, és que estan compartint l'experiència, no? Aquella experiència d'aquest sopar en família o de visitar un país, l'estan compartint amb els seus amics, és una forma de comunicació, el que passa que no és la nostra, dels que som més grans. I jo ho comparo amb els anys 70, quan les famílies sopaven o dinaven veient la tele sense parlar. Encara és pitjor, no? Vull dir, això és un tema ja de com si aquesta família i si fomenta la comunicació o no, no és culpa, no?
Però diuen que, per exemple, el WhatsApp trenca parelles, sí. Que fins i tot es trenca per WhatsApp.
Sí, això sí. Clar, perquè què passa? Que aquesta generació que està tan habituada a comunicar-se escrivint i que ha perdut, a lo millor, habilitats de comunicació cara a cara i habilitats, tot el poder que té la comunicació no verbal, no? Quins missatges envia, un somriure, un gesto, tot això es perd amb la missatgeria. I aleshores què passa? Que com no estan tan habituats, no estan entrenats, els hi és molt més fàcil. Tornem a la llei del mínim esforç, els hi fa menys vergonya, inclús podríem dir, emetre un missatge dur o un missatge no positiu escrit i no cara a cara veient aquella persona.
Aleshores, tots aquests joves tindran dificultats per passar d'aquesta virtualitat fàcil i còmoda a una realitat en la que hagin de veure cara a cara a les persones a l'hora de relacionar-se, no només socialment, sinó a través de les relacions laborals o al barri, per exemple?
Clar. Jo espero que no, però la realitat, hi ha diverses teories davant d'aquest problema que tu em planteges, però la realitat és que la tecnologia està incrementant encara més. Vull dir, ja parlen d'aquests nous, que ara seran nens, no?, que han nascut no ja en un entorn digital, sinó tàctil, que tot va per l'ús dels dits, no?, i d'apretar... I jo me'ls imagino en el futur com pel·lícules que hem vist de ciència i ficció, no? Aleshores, jo espero que no, que quan arribi el moment sàpiguen, no?, i amb els anys sàpiguen establir relacions, perquè al cap i a la fi jo sempre dic que això és una revolució de com ens comuniquem, no? La societat de la comunicació, de la informació, ha patit una revolució i és un avanç de la humanitat. Ens comunicaven d'una manera i ara ens comuniquem d'una altra, com ho va ser fa anys el barco de vapor, no? Aleshores, no sé què contestar-te, però espero que no.
Ara deia que és una manera, una revolució. Sí. En aquesta revolució també n'ha canviat la manera de lligar. Abans anava a la discoteca i hi havia aquell estudies o treballes. Ara això, com es fa? Realment es lliga per mòbil? Què diu l'estudi?
Totalment. L'estudi no toca aquest tema tampoc, però totalment. Hi ha tendències d'utilització d'aplicacions, com és el Tinder, crec que és una que és la més famosa, per lligar. I està a l'ordre del dia totalment, i jo fa 3 dies estava dinant amb gent jove que m'explicaven les seves coneixences per Tinder. Vull dir, és algo molt freqüent.
I que anirà més?
Segurament, sí, sí.
Què passarà amb aquesta gran connexió? Que l'alternativa d'oci, per exemple, per als joves serà la desconnexió? Que s'aniran, no sé, a una muntanya o a una platja?
Doncs no sé què dir-te, perquè diuen que ve la realitat virtual. I que ara anirem tots amb ulleres, no?, on podrem estar en aquesta platja sense moure'ns de casa nostra. Llavors, clar, seria, part meva, seria una especulació, no?, imaginar molt, però la realitat virtual està venint.
9 de cada 10 joves parla amb la seva parella més d'un cop al dia.
Sí.
Això, les parelles tradicionals que es veuen a la cara, potser diran, es parla més per WhatsApp que en persona. Sí. A nivell de parella, els joves.
A nivell de parella, però aquí a l'estudi sí que ja fa menció més d'aquest segment de joves més grans, no? Si és dels 18 als 35, crec que és a partir dels 25-35, que clar, tota la quotidianitat de fes la compra, recull el nen, es fa per missatgeria. Per què? Perquè fem tantes coses, les nostres agendes són tan complicades i el temps és un recurs tan escàs que mentre el pare està reunit i la mare està reunida, li envia un missatge. És obvi.
No sé si de l'estudi es treu alguna conclusió, no sé si en positiu o en negatiu, o algunes coses a millorar. Què podrien concloure d'aquest estudi?
Jo sóc molt positiva amb això. Jo sempre penso que és una revolució de la humanitat, com et deia abans, i que jo crec que ens hem d'adaptar als grans en aquesta nova era de la informació. quina és la cosa que s'ha de curar molt als adolescents? Un adolescent cerebralment no està preparat per una sèrie d'estímuls, no? I aleshores s'ha de tenir molta cura als pares i fer un control de l'ús de les tecnologies. Fins que no estan madurs, fins a partir dels 19 o 20, s'ha de controlar quant de temps i si hi ha una alternativa a l'estar tancat a casa utilitzant el mòbil, no?
Ara li ha posat feina a molts pares i moltes mares. Complicat.
Complicat, sí. Sí, sí, però jo crec que ja ho fan, no? Difícil. O sigui, el càstig que actualment s'utilitza amb un adolescent és et trec el mòbil, perquè saben que sense mòbil...
I apago el wifi.
Clar, sense mòbil i sense ordinador, aquests natius digitals els hi costa molt fer vida, no?
Les relacions personals i les relacions a través de les xarxes socials que comencen a ser una mateixa cosa per la tecnologia. Eva Garcés, experta en coaching i relacions humanes, també psicòloga, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Montse.
La Vital, amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Montse Hidalgo entrevistant a Eva Garcés, aquesta psicòloga i experta en coaching i relacions humanes. Bé, doncs continuem, 11 i 38 minuts. El dijous és aquell dia que tenim música, ens agrada oferir música d'aquesta d'orquestres, conjunts de ball, i que doncs, coneguem el que, la música, el tipus de música que fan. Avui ens anirem ja amb una d'aquestes principals, com parlem d'orquestres, principals orquestres, fa ball, però no és de les clàssiques, si ens referim a aquestes cobles orquestres, sinó que és l'orquestra Plateria, ara en una època de... Espero que sigui només de descans i que algun dia pugui tornar, tot i que ja es va fer una, com una gira de comiat, ho va fer el líder d'aquesta formació, com era Manel Josep. Bé, escoltem, doncs amb aquest treball discogràfic que van fer dedicat a un dels grans, també com era Gato Pérez, amb aquest Gitanitos y Morenos.
Gitanitos y morenos son los haces del compás, y en la sangre de sus venas late un pulso ancestral. Ahora viene este cantante forastero del sabor, que se mira en el espejo de sentir multicolor.
Ahora vengo yo.
Que pintas con amor, porque desprecias mi color. Si tú sabes que en el fondo yo también tengo sabor, puede ser que te equivoques con tu pincel extranjero, pues también sienten el ritmo todos los blanquitos buenos.
Ahora vengo yo.
aquesta plateria, aquest homenatge a Gato Pérez amb aquest tema Gitanitos y Morenos. 11:41 minut. Continuem aquí Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Bé, i com cada dijous, temps de terra amb Edu Cid i Pere Puigbert. Avui ens parlen de plàtans.
Continguts en xarxa. Temps de terra amb Pere Puigbert.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio.
Que és exactament així el que els proposem cada setmana, parlar de terra i de producte, fer-ho de la mà d'un bon amic, tot un expert, i en tot cas arribat sempre, sempre puntualment, des de Ventalló a l'Alt Empordà. Pere Puigbert, benvingut.
Què tal? Com sempre, un plaer estar aquí amb vosaltres.
I nosaltres que ens acompanyis.
Sí, i per parlar una mica del camp i de què toca consumir cada època de l'any. Ara estem al mes de desembre. Vaig a fer un incís per dir que és realment aquest any excepcional amb la sequera que estem tinguent. Ha plogut en alguns llocs de Catalunya, però a la resta els sembrats no poden néixer. Vull dir que ho sàpiguen, perquè això incidirà també, l'altre dia parlava, amb el preu de l'oli. No ha arribat a produir els quilos que la gent es pensava, perquè ha faltat l'última puja, i jo, ara que s'estan fent els últims prensades d'oli, diuen que no raja com normalment raja. Vull dir que això, com que és ara el moment que passa, dic, mira, que ho tenia al cap, dic, vaig
no,
a dir-ho.
No, perquè ara és quan establirem el preu de l'oli de tot l'any.
Sí,
l'any,
eh? Sí,
ja,
sí, sí.
Ja,
sí.
No, ja no podrà baixar, en tot cas anirà pujant conforme sí, es vagi traient estoc.
No pujarà amb desmesura, però sí que realment, ja que l'any passat veníem d'un preu que era car, aquest any doncs serà la mateixa tendència i fins i tot pujarà una mica, perquè s'està demanant també molt d'oli d'Itàlia, estan demanant oli aquí, i la gent d'aquí, els que fan bon oli, també estan exportant molt oli. Tot i que diuen que Catalunya no exporta, doncs sí, els petits s'espavilen i exporten.
Expliquem que a Itàlia la normativa els hi permet barrejar amb el seu oli d'altres procedències per tal d'enriquir-lo. I és el que fan, eh? Com que aquí produïm molta arbequina, sobretot,
i
varietats que ajuden a millorar la qualitat de l'oli, doncs aquest oli s'exporta. Andalusia també ho està fent
des de
fa molt temps. No volem parlar d'oli, volem parlar d'un producte que tampoc és d'aquesta terra, tot no. I que tu a casa en tens plantat. Anirem a les Illes Afortunades, a les Canàries, perquè si alguna cosa tenen les Canàries és el color groc, mira tu per on, el color groc del plàtan.
Sí, perquè el groc, és que se'm va acudir això, és que el groc és un producte, que un color que ara actualment el reivindica molta gent, i fins i tot ens acusen de voler quedar-nos aquest color, doncs
que és canari, tu.
El plàtan tenia ganes, sobretot perquè està ara en aquests moments molt bé de preu.
És veritat, aquest any està excepcionalment bé de preu.
En aquests moments, concretament, és de l'època de l'any que està més bé de preu. Per tant, la gent que li costi arribar a final de mes té una font també, junt amb la poma, de vitamines i d'energia, que realment és important.
Per cert, que és un dels fruits que té un més alt contingut de potassi, cosa que és essencial per a la nostra vida.
Si teniu rampes o així,
dos plàtans i us les elimina, eh?
No, és veritat, els esportistes, pom i plàtan és el que
més consumeixen.
Nosaltres, en les curses, molta gent ens demana col·laboració i nosaltres col·laborem amb poma, a preu de cost, i d'alguna manera per fer país, però plàtan a vegades també diu, mira, ja que ens doneu les pomes, us comprem també plàtans i ja està. Doncs aquesta planta a mi sempre m'ha tingut fascinat perquè creix molt de pressa i es pot adaptar fins i tot en aquí. El que passa que l'hivern pateix i s'assequen les fulles, és a dir, queden gelades les fulles, el que passa que l'arrel i el que és la base de la planta no, i quan arriba la primavera altra vegada,
torna a brotar.
Talles les branques seques, tot el que s'ha mort, i torna a brotar amb una força increïble. Jo d'una planta que vaig plantar fa 5 anys, n'he reproduït ja 5 o 6, que els vaig escampant per tot i m'agrada, i fins i tot arriben a final d'estiu a fer-me un manyot de plàtans.
Però aquí els fa més petits,
sí,
eh?
Sí, molt petits, pràcticament són com aquell que diu...
Per què això?
Home, perquè...
Perquè és la mateixa planta de... sí, que ells tenen a Canàries.
Sí, però quan ell necessitaria començar a créixer, seria allà al mes de setembre. I, és clar, al setembre ja la temperatura comença a baixar i la planta queda frenada. En canvi, en un clima subtropical o tropical, com que no diferencia de l'època de l'any, perquè sempre fa una temperatura estable, llavors és quan ell, és dir, que ara, per això va barato, perquè ara és quan es recull la major part de les plantes al màxim de producció de plàtans.
Molt bé.
Plàtans i bananes. Per tant, val a dir que jo tenia ganes de dir, mira, per un euro i mig podeu tenir un quilo de plàtans, doncs pràcticament està a un preu de les pomes.
Gairebé,
gairebé. I per tant, tot i que, esclar, la pell pesa més que no la pell de la poma, però, bueno, és una cosa per dir, no està molt car.
Escolta, tot el plàtan de Canàries, eh? És la mateixa varietat o també hi ha varietats diferents?
No, a veure, hi ha diferents varietats, però el plàtan a Canàries només es cultiva... De fet, n'hi ha una sola varietat. A veure, pot variar matisos, però el plàtan i la banana no és tan... Seria el mateix, però en el clima de Canàries es desenvolupen més a poc, queden més arrodonits,
més
i per
petits.
Això aquest gust més potent. La banana, que seria el mateix plàtan, però cultivada en climes tropicals, com que té tanta aigua i tanta calor, va molt més de pressa i el anar tan de pressa no agafa tots els matisos i tots els gustos que agafa Canàries.
Clar, i no té tant de sucre.
És a dir, si aquí aconseguíssim tenir un hivern molt dolç, doncs aquí seria encara més bo el plàtan que no a Canàries.
Oh, aquests petits que, com els que tens tu, jo tenia una mica
sí.
A la costa, a Platja d'Aro, que en tenia una
sí,
i
sí.
Feia uns plàtans de 15 centímetres,
sí,
només,
sí. Sí,
però
sí.
Que eren excepcionals.
Sí, sí, no, a veure, és que és així. Si aconseguíssim madurar, doncs és fantàstic. No sé si algú de vosaltres, bueno, molts de vosaltres, heu fet estances a les Illes Canàries i veureu que en els hotels donen el que és petit, que és el que no poden comercialitzar a la resta de la península o bé a Europa, i aquells petits són boníssims.
Són
sobretot perquè els deixen madurar al màxim, quan ja no els poden collir per exportar, que els acullen verds, que és un dels problemes que la fruita, sempre ho dic, si no es cull madura, per bona que sigui un plàtan madurat de verd, no serà mai bo, com un plàtan que els haguessin pogut deixar en la platanera fins al final, fins que ja agafés un to trencant aquell verd, trencant el groc. Una manera molt fàcil, la gent es preguntarà, i com es reprodueixen els plàtans?
Sí.
Doncs els plàtans es reprodueixen amb esqueixos de la mateixa planta, encara a vegades si pots agafar alguna arrel,
sí.
És a dir, s'agafa una mica de la part de sota d'aquelles delfills,
sí.
Delfills una mica com parlàvem amb l'escarxofera, no?
Sí, senyor.
Talles cap avall i si li pots treure una mica d'arrel, millor, i llavors planta i ja arrela, si no te s'apodreix i no hi tires massa aigua, ell sol ja arrela i tens una altra platanera que creix amb força. És molt semblant a la carxofera.
Que jo recomano... Home, si tenen terra i sol i això, la poden plantar, perquè és una planta espectacular.
És molt bonica.
Amb unes fulles de metro i escaig...
Una mica també em fa pensar amb la fi... S'assembla, no?, a la sí. Figuerassa, a les pites...
Sí, senyor.
Però quan fa la flor, és a dir, el plàtan, quan fa la flor i el plàtan, aquella planta ja és mort. Ja aquella ja no torna. Llavors són els fills. I els fills, una mica com les orquídies, que sempre fa la mare bueno, no totes les orquídies, però unes orquídies que fan la flor, llavors són els fills que l'any següent
els que van
fent.
La flor.
Doncs amb això del plàtans és curiós, si teniu un espai, un tros de terreny...
perquè doncs, s'arriba a fer una planta grossa.
Una planta preciosa, i l'única cosa que amb el vent,
sí,
a la fulla es
va esparracant.
Sí, s'esparreca. Que si no fos vent seria una passada bonica. Dit un invernacle, per exemple, és...
Bé, de fet, a països asiàtics, no tant a Amèrica, però sí a l'Àsia, que també hi ha plàtans molt bons, que no ens arriben aquí, però
són
molt bons, els asiàtics... La fulla de plataner també per cuinar.
Per cuinar, i jo havia vist, inclús com plou, la mainada es foten una fulla de plataner.
Per cuinar, és a dir, per cuinar l'arròs amb peix que ells fan, per exemple.
Sí, sí, sí.
Aquí utilitzaríem allò, un embolcall per fer-lo hermètic, ells utilitzen...
És
la fulla de plàtan,
és natural,
que a més es veu que dona, clar, un regustet magnífic.
En el mercat de Mercabarna es ven la fulla de plàtan per aquesta cuina.
Clar, per la cuina asiàtica.
Sí, és un embolcall natural, no?
Arribem, doncs, a la conclusió que plàtan i banana és el mateix.
Sí, és el mateix, però depèn del lloc que està cultivat, es fa més grossa i es fa més insípida.
I si allò tenen algú que tingui una planta i vostès volen d'allò, demanin-li un fill.
Un fill, sí.
I la planten.
Un fill i en aquelles no li passarà res.
Millor en un test, no? Millor en un test gros.
Començar amb un test gran i si llavors tenen terra, la poden plantar a terra.
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Doncs apa, això, preparem la cistella de compra, que hi plàtans, no? Hi posarem plàtans. Sí, plàtans, facin-me cas, plàtans millor que bananes.
Oh, no, segur,
Perquè
segur.
És més insípida.
A part que ara, pràcticament, està en el mateix preu.
I ens hem deixat el plàtano macho.
Sí, i el bananito, però ja aquest el bananito, el plàtan petit, en parlarem, que és una de les veritats, la propera setmana que començarem a parlar de les fruites de Nadal.
Ah, molt bé, doncs perfecte.
I començarem a parlar una mica d'aquestes coses una mica especials.
Va, posem el cistell. Plàtans,
doncs,
què més?
Plàtans, jo hi posaria els últims caquis, que ja s'estan acabant aquest any, com tot s'acaba abans.
Sí, senyor.
Jo recordo que l'any passat fins al gener, febrer, n'hi havia.
Febrer menjava, sí, senyor.
Doncs aquests parsimons són aquests que li havien treu l'estringència i arribaran encara una mica, potser, aquest desembre, que són el caqui, però recordeu que se'ls hi fa un tractament amb gas per treure'ls aquella estringència, i això permet conservar-se en càmera frigorífica verd, i això allarga la conservació. Llavors, clementines, perquè ara són boníssimes, molt bones, taronges també, boníssimes, a més aquests cítrics van bé ara en aquesta època, i pomes, com sempre, que estan molt bé de preu. Verdures en teniu moltes. Aquesta època de l'any doncs està de moda repetir les tradicions que fem cada any. Hi ha unes que es venen una mica més, com pot ser l'àpid. Llavors també es ven més...
La lombarda, no?
Sí, la lombarda, les cols, tota classe de cols, el bròcoli. I recordeu que, com que avui dia el calçós no cal fer una calçotada, així es poden menjar, hi ha moltes maneres de coure's, molt senzillament, amb un forn, fins i tot amb microones. Vull dir, doncs penseu que ja hi ha calçots bons, el que li agrada fer un 25, no cal fer una gran calçotada. Sabeu que ara ja comencen a haver-n'hi i només en podreu consumir durant 3 mesos, per tant, val la pena...
Comenceu ara. Doncs, Pere Puigbert, si et sembla que ho deixem aquí, però en tornem a parlar, serà la propera setmana.
Doncs fins a la propera.
I amb això, amb el compromís de parlar d'aquestes fruites...
Home, jo tenia ganes de parlar de les pinyes, que segueix una tradició.
M'encanta,
una tradició, que això no... Els catalans ja saps que són molt clàssics.
Doncs parlarem de la pinya tropical. Gràcies, Pere.
Fins la propera.
Continguts en xarxa.
Escala.
Aquest era el temps de terra amb l'Edu Cid i Pere Puigverd. 4 minuts per arribar al punt de les 12. Quasi, quasi impossible que ens hi càpiga la cançó del dia. El que sí, doncs, ens anem amb un conjunt que ara feia temps que no l'escoltàvem, però sí que vàrem poder tenir cançons, van tenir cançons interpretades per aquest grup. És el Padàngel, que l'hem tingut a alguna que altra festa i revetlla aquí a l'Escala. Ells tenen diversos enregistraments fets. Aquest es diu Denominació d'Origen, de l'any 2008, i escoltem aquest tema que porta per títol Tornaré demà.
La història d'una mar i d'un pescador que es diu Gerard. Ell en sa barqueta entre son cor, ella l'obsequia amb son tresor, i cada matí arriba bon port i els uneix a tots un gran amor. Sembla que mai no pugui passar, que abraçada ella ell morirà. Sortiré de nit, diré mar endins, trencaré les ones, i quan sigui allí, sols la mar i jo, compliré més forges. Sí, la mar platejada em portarà una onada, em donarà son fruit, i quan surti el sol, tornaré son port, agraït i amb molta sort. Veuré que la mar em pica l'ullet, tornaré demà, demà. Mar endins, trencaré les ones, i quan sigui allí, sols la mar i jo, ompliré més forges. Sí, la mar platejada em portarà una onada, em donarà son fruit, i quan surti el sol, tornaré son port, agraït i amb molta sort. Veuré que la mar em pica l'ullet, tornaré demà, demà. Dins de la mar mai més tornar, ara viu amb ella abraçat. Ja no només és el seu amor, ara forma part del seu tresor. Fora de la mar no té ningú, dintre de la mar és un